La setmana passada, a la secció Backstage, parlàvem de música i de tot allò que passava abans d'un concert o la gravació d'un disc.
Doncs avui torna a ser dilluns i fem un canvi radical de tema i, sincerament, crec que força ho doni amb el context que estem vivint aquests darrers dies i aquestes setmanes. Per què? Perquè la comunicació política i tot allò que tenen en compte els assessors, els spin doctors, inclús els mateixos polítics a l'hora de redactar estratègies, afrontar un cara a cara o inclús davant l'atenció als mitjans de comunicació, s'ha convertit en un element decisiu en cada una de les seves intervencions.
Per parlar-ne en detall, avui als estudis de la Ciutat d'Estiu tenim en Joan Julibert, especialista en comunicació i estratègia política. De fet, en Joan col·labora amb multitud de tertúlies de ràdio i de televisió analitzant justament el dia a dia dels polítics i les estratègies que utilitzen. A banda, és professor de la universitat i, per tant, té un contacte directe amb les noves generacions que vindran. Joan, molt bon dia i gràcies per estar aquí a la ciutat.
Bon dia.
Primera pregunta, què és per tu el backstage en el món de la comunicació i estratègia política?
Backstage en la qüestió política és una mica brut, per tant no explicarem tots els detalls, però fonamentalment és allà on es dissenyen les estratègies per poder intentar convèncer, si és que s'apel·la a la raó o en tot cas persuadir, a l'electorat per tal que acabin dipositant, que és la decisió més important que té un ciutadà en democràcia, dipositant el vot en aquella opció determinada. Però també té molt a veure amb el disseny d'estratègies per desarticular els discursos rivals, perquè no només es construeix un de propi, sinó que sobretot es té en compte com desvestir els contrincants o els opositors. Mm.
Setmanes molt intenses les que hem viscut aquests darrers dies o aquestes darreres setmanes, mai millor dit.
I espera't.
Sí. Què t'anava a dir? Han fallat algunes estratègies?
Jo crec que pràcticament totes.
M'encanta.
Crec que pràcticament totes. És a dir, d'entrada hi havia un partit que tenia una corrent favorable, perquè és una corrent política que més o menys està instal·lada a tota Europa, i per tant només veient els resultats electorals, no el resultat final del que acabarà passant, que no ho sabem, però sí els resultats finals electorals, que això són números, no ha sabut aprofitar aquesta onada. I probablement hi ha hagut una altra estratègia electoral que més que des dels partits s'ha dissenyat des del punt de vista polític des de la mateixa poder, des de la Moncloa, que és el senyor que va decidir signar un decret d'eleccions amb aquesta mirada estratègica, veient el que havia passat en unes eleccions anteriors, el 28 de maig, en què l'estratègia que havien fet servir havia fallat per totes bandes. I probablement aquesta és l'estratègia més encertada, la signar un decret d'eleccions previstes pel 23 de juliol, no pel tema de l'estiu, sinó pel que estava passant políticament en aquell moment a tot l'estat espanyol, amb la constitució dels ajuntaments, les comunitats autònomes, etcètera, etcètera. I torno a repetir, això és una estratègia política que es dissenya des d'un nucli de poder, no des d'un partit polític.
Les eleccions les guanya qui finalment acaba governant? Perquè ho estem mig veient en aquest cas, que els resultats del dia de les eleccions no sempre són els definitius.
No. I a més, aquesta pregunta que fas és molt interessant. És a dir, jo sóc dels que crec que Mariano Rajoy va perdre les eleccions el dia que va prendre possessió del seu càrrec amb l'abstenció dels vots socialistes. Per tant, aquelles eleccions que va guanyar, recordem que es va negar a anar a la Moncloa a formar govern, allà ja estava perdent el relat i estava perdent les eleccions. Per tant, tu pots guanyar unes eleccions i començar la teva gran derrota, que és el que li va passar al Partit Popular, per exemple, a Mariano Rajoy, i ja veurem si és el que li ha passat a Feijóo, que recordem, ha guanyat les eleccions generals.
Si fem una mica anar a l'inici, que jo crec que és força interessant per després arribar a personatges com podrien ser Núñez Feijóo o Pedro Sánchez, tot i que cadascú està en moments polítics molt diferents, com es fixen els objectius i es treballen les estratègies en cada un dels polítics? Perquè entenc que l'estratègia de Pedro Sánchez, que ja és presidenciable o ja és president, és una, mentre que la de Núñez Feijóo, en el seu moment, és una altra, perquè ell ve de Galícia, no ve d'un estat espanyol com a estat.
Sí, la situació del candidat condiciona, però sobretot condicionen les corrents de simpatia del moment o les corrents ideològiques del moment. Això condiciona molt més. És a dir, la conjuntura política del moment. I per això abans he dit que el Partit Popular ha desaprofitat un corrent de pensament, un clima que s'havia instal·lat, segons el qual hi havia un desgast del govern i, a més, estava en una onada conservadora a tota Europa i, per tant, no ha sabut aprofitar-la. Per tant, probablement això és molt, molt més interessant. Ara bé, també és molt important saber quin candidat juguem. I posaré un exemple que no és d'aquí, perquè així no trepitgem ulls de poll, però recordareu George Bush, el fill, quan es presenta a les eleccions. Jo sempre recomano als meus alumnes en comunicació política que si mai es dediquen a l'assessoria política, una de les coses que han de fer és tancar-se tantes hores com calgui amb el candidat per saber-ho absolutament tot. Perquè qualsevol element d'aquell candidat, també en la seva vida personal, és un element que es pot aprofitar electoralment o que poden aprofitar els contrincants electoralment. Us poso l'exemple de George Bush perquè no sé si sabeu, però George Bush, fill, va ser una persona que va tenir una vida molt llibertària, per dir-ho d'alguna manera, quan era molt jove. Va tenir problemes amb el consum d'alcohol, va tenir problemes des del punt de vista de relacions, diguem que molt promíscues.
Obertes.
Molt obertes, exacte.
Molt obertes.
I va tenir problemes també amb algunes substàncies estupefaents. Això, els assessors de campanya de George Bush, quan es presenta a les eleccions, que ho saben, ho presenten com un element de resiliència del personatge. Qui millor per explicar la remuntada d'un país que una persona que s'ha sabut remuntar la seva vida?
No ho intenten amagar, sinó que hi juguen a favor.
Exacte. Aquí tenim un exemple que ha estat absolutament contrari. Un personatge que va tenir amistats, o si més no proximitat, amb un narco que ha estat 30 anys intentant-ho amagar. No? I això no afavoreix, perquè en un moment o un altre, d'una banda se sabrà, i de l'altra has de ser conscient que els contrincants també tenen una assessoria de comunicació política que aprofitaran les teves, allò que poden percebre com una mancança per poder-hi jugar a favor dels seus postulats. Per tant, tu has d'intentar treure avantatge dels teus postulats. I en aquest sentit, per exemple, Pedro Sánchez estan jugant a la vida o a la figura del supervivent. O de les set vides d'un gat...
És un survivor, etcètera. Total.
Exacte. I això s'ha de jugar bé. Però per jugar-ho bé, els assessors han de conèixer tota la informació d'aquell candidat. Jo vaig estar en una ocasió, en un seminari, amb els assessors de Bill Clinton. Els que havien portat Bill Clinton a la Casa Blanca. Aquests assessors ens explicaven que ells hi posaven dos elements sobre la taula. Una, un candidat mai no pot fallar als valors que espera l'elector d'ell. Si és conservador, doncs esperaran uns postulats conservadors. Si és progressista, esperaran uns postulats. I, per tant, ells ho retrataven amb la següent figura. El que no pot fer un assessor de campanya és treure el dit i aviam cap a on bufa el vent. El vent sempre ha d'anar en una direcció en relació a allò que representa aquell candidat. Aquesta és una. I la segona, hem de conèixer absolutament tots i cadascun dels detalls. I ells admetien que una de les coses que no havien tingut en compte era que Bill Clinton, diguem que era molt promiscu en les seves relacions sexoafectives. I, per tant, quan els hi va esclatar tot l'escàndol de Lewinsky, i de la... no només era Lewinsky, recordem que tot això va començar amb una altra becària, no van saber com gestionar-ho, perquè no era una informació que prèviament haguéssim pogut calcular en l'escenari de la configuració del candidat. Per tant, és molt important saber qui és aquell candidat. És tan important les sigles, per això us posava els dos exemples, les sigles, és a dir, cap a quina direcció caminen aquelles sigles que representen en l'imaginari col·lectiu, en l'imaginari de l'elector, tant a favor com a l'encontre, com tenir en compte la persona que poses al capdavant. Malgrat que, per exemple, Espanya és un sistema representatiu, no presidencial, però diguem que juguem amb la figura del president.